Una literatura inquisitiva, crítica, feminista, ecologista i compromesa amb la justícia i la igualtat. Formulat en aquests termes, pot semblar un llistat de bons propòsits, però en canvi es tracta d'alguns dels valors, i n'hi ha molts més, que comparteixen dues editorials que han fet de la qualitat la seva divisa. Perquè Raig Verd i Mai Més saben perfectament que per sobre els valors en abstracte hi ha la literatura en concret, i és per això que militen sobretot en la causa de la bona escriptura i de les ficcions ben articulades. Raig Verd ha fet 10 anys consolidant el seu compromís cultural i la seva aposta per la literatura combativa i el pensament crític, i avui celebrem el seu catàleg amb l'editora Laura Huerga. I amb la Judit Terradellas a Mai Més parlarem de bona ciència-ficció i coneixerem el nou segell d'Una, Quatre Mans amb Raig Verd, que és un projecte que tot just arranca aquesta tardor, ni més ni menys que amb Fundació d'Isaac Asimov. Parlem, per tant, de Raig Verd i de Mai Més, i això vol dir parlar de narrativa i de ciència-ficció, però també d'assaig, de gràfica i fins i tot de poesia, amb la Laura Huerga, la Judit Terradellas, l'Anna Vallbona i la Dolç Beltran. Avui, doncs, des del cor de Raquis, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim, per tant, saludant la Laura Huerga. Què tal? Ben tornada.
Hola, què tal?
Un plaer. Judit Terradellas.
Hola, bones.
Què tal? El Beltran.
Hola.
Avui, com sabeu, amb un munt d'arguments celebrables, de fet, tenim noves col·leccions, nous segells, tenim bona literatura, que és la divisa fonamental d'aquestes dues editorials, i evidentment tenim un aniversari. Voldria començar, Laura, felicitant-vos per aquest 2022. Heu fet 10 anys, havies dit.
Sí, sí, 10 anys.
A Raig Verd.
Mira, 10 anys, 10 anys. Jo no sabia si arribaríem al 5 i resulta que ja són 10, saps?
Imagina't, sí. Sí, sí. Oh, recordo que pel 5 també vam fer una conversa, sí, sobre fer un primer balanç de l'editorial. 177 títols, si
sí,
no m'erro, no?
Sí, sí.
Amb 54 autors.
Sí, al principi 15 a l'any, després 20. Hem anat fent més títols cada vegada. Bueno, no, però no molts.
Perquè,
no
perquè heu ampliat també, no, els registres i els gèneres. Mm. Els títols, sobretot de narrativa, és el gruix del catàleg de Raig Verd i de Rayo Verde, d'assaig també, i de llibres singulars, diguem-ne, i de fora de col·lecció, que jo crec que és un dels tres també, no, distintius de l'editorial, aquesta singularitat que sobretot i sovint comparteixen militància de tot tipus, no, cultural, política...
Sí.
Vaja, això crec que també forma part d'una divisa fundacional, no?
Sí, tant i tant, molt. I, de fet, jo crec que la col·lecció aquesta de singulars va creixent també perquè respon a la nostra curiositat, no? Tenim molta curiositat per coses que no són la narrativa més clàssica o l'assaig més clàssic, i són coses que no saps ben bé on posar i acaben en una col·lecció que es diu singulars, que és una mena de fora de col·lecció, no? Però també per permetre'ns una mica fer el que vulguem. La idea d'explorar i d'explorar continguts i forma, tot això ens interessa molt. Explorar i experimentar.
I reivindicar, m'imagino. Vull dir que la curiositat, perquè vas seguint, també des de narrativa. Tot, jo crec, deia de militància, perquè jo crec que en tots els llibres hi ha també aquesta cosa programàtica gairebé, no? Amb la importància també del pensament crític en el camp de l'assaig, en noms que són més que coneguts, que en alguns casos han estat reconeguts per premis, per descomptat, Svetlana Alexievich, Gui Wationgo, Bell Hooks, no? O sigui, parlem de pensament crític literalment.
Sí.
Per tant, allà hi ha una escola important per seguir.
Clar, era poder oferir grans noms de l'assaig i del pensament en català, no? Que això jo crec que és una de les mancances que tenim en llengua catalana, la del camp de l'assaig i el pensament. Hi ha editorials fent molt, molt bona feina, però crec que n'hauríem de ser més, diguéssim, treballant en aquest camp, perquè, per exemple, la història no existeix en llengua catalana, o bueno, filosofia n'hi ha una mica més, però hi ha molts camps que no estan gens treballats, no? I llavors, si fossin més editorials, amb més interessos, obriríem encara més camps, i espero que això sigui una cosa que vagi passant, perquè ha anat passant els darrers anys, i crec que és interessant i que entre totes anem col·laborant en ampliar, no, aquests horitzons en llengua catalana.
Sí, a poc a poc és veritat que els últims anys, ara en feu 10 des de Raig Verd, els últims anys han crescut i han nascut noves editorials independents. Per descomptat, també en el camp de l'assaig, fa poc, diria que el mes de maig, va començar aquesta col·lecció entre Paris Periscopi i l'Escola Blum, no? D'assaig que neix també d'alguns seminaris de l'Escola Blum. Per tant, efectivament, falta potser incorporar, i tu deies ara, la història en català, però tant en pensament, literatura, humanitats en general, s'està ampliant, per descomptat, el camp de l'assaig en català, que era molt necessari. De la narrativa en parlarem més tard, tot i que hi ha uns quants noms, vaja, també importants a la nostra catàleg, Ali Smith, Ursula Le Guin, també en parlarem, Jeanne Chenoz, Richard Flanagan, però et volia preguntar, Laura, si hi ha algun nom, això sempre m'agrada preguntar-ho als editors, amb la Sílvia Querini, ella ho tenia, per exemple, claríssim, no? Són molts anys, en el vostre cas, 10 anys, no? Publicant molts títols, i com a editora sempre hi ha algun llibre que dius, ostres, aquest em sap breu perquè es mereixia molt més atenció, aquest és un dels llibres que hauria d'arribar a totes les cases i en canvi no està tenint la fortuna que es mereix.
Jo tinc una autora, més que un llibre en concret, és una autora que és la Magdalena Tuli, que és una autora polonesa, que és meravellosa, té un intel·lecte brutal i de fet em sona que tu la vas entrevistar. Bé, una passada d'escriptora i nosaltres la publiquem en narrativa. Hem publicat dos llibres d'ella i és una autora que no ha tingut molta sort a nivell de vendes, però és veritat que qui l'ha llegit ens ho ha agraït molt, no? I això ves un reconeixement a que molt equivocada no estaves. El que passa és que potser també degut a la llau de novetats que tenim, no? Cada setmana, doncs potser no ha pogut arribar al públic que l'hagués pogut valorar, però sí, és d'aquelles coses que dius, potser tindrà el seu moment més endavant, nosaltres insistirem, publicarem un tercer llibre d'ella més endavant, i anem fent una mica això. Mira, l'Ali Smith van publicar dos llibres que no van tenir tampoc cap sort, i em fas aquesta pregunta fa 3 anys i et dic l'Ali Smith, saps?
I ara, en canvi, hi ha quan 8 edicions de tardor?
Hi ha 8 edicions de tardor. Vull dir que s'ha convertit en autora que ha sigut reconeguda amb un tercer llibre, aquí, gràcies al Premi Llibreter, també, però tampoc no ens ho esperàvem, no? Jo era una autora d'aquelles que per mi era imprescindible fer, era important publicar-la, però que el primer llibre d'ella va vendre 200 exemplars, saps? Bueno, vam insistir en un segon, que va anar una mica millor, i mira, i tardor ha arribat a un públic molt més ampli, per sort, i hem seguit publicant l'autora i ho seguirem fent amb més sort, no? Ara ja té un públic més fidelitzat. Magdalena Tuli, tant de bo tinguem aquesta sort, però si no, jo crec que és d'aquells espais que nosaltres hem de poder salvaguardar dintre de l'editorial, no? De dir, jo és que he de defensar la literatura més enllà de les vendes, no? I vull fer aquestes publicacions de qualitat, i si no es venen, doncs he de poder trobar forats per fer-les. És evident que responem als números, és a dir, els números m'han de sortir a final de mes, però sempre tenim 2 o 3 espais per projectes que sabem que no tindran la mateixa acollida, diguéssim, de públic, però que pensem que les hem de poder defensar dintre l'editorial i que tenen una qualitat literària igual o més gran, però en el nostre cas sempre és igual, sempre tot respon a una mateixa ambició, i que les podem defensar perfectament. No?
Sí, sí, no, per això val la pena reivindicar-ho, per això també ho pregunto, per això existeixen fires com la que es va inventar com a negra, el llibre únic, on demanen, no, les editorials que triïn un llibre al seu catàleg que ha estat o que ha tingut menys visibilitat de la que es mereixia. És veritat que a vegades et portes, no, a la vida sorpreses. Li va passar a Kate Bush musicalment quan Stranger Things va triar una cançó seva i es va arribar al número 1 a la primavera, estiu, en fi, de manera també sorprenent, i a vegades passen adaptacions audiovisuals, en fi, que allà estarem també reivindicant-la. En tot cas, jo deia abans militància, i és important recordar que la ficció també milita en causes nobles, que la narrativa ho fa i que ho fa la ciència-ficció, i ho dic perquè és un terreny que també heu cultivat i és un terreny on heu trobat una aliança amb la Judit Meravellosa, que ha començat per Frank Herbert, no? Que va començar per Dune, per tant, amb Mai Més, editorial que també hem celebrat i que hem conversat amb la Judit i amb el Sergio de ciència-ficció, i de moltes coses més, perquè, insisteixo, darrere de l'etiqueta, com sabem, hi ha un munt d'idees molt reivindicables, i que aquí, amb aquest llibre que porta avui també l'Adolf, vau decidir que es valia la pena, doncs, continuar o trobar aquesta feina conjunta que ha acabat derivant, doncs, en un segell que homenatja també el nom del llibre.
Sí, sí, la nostra aliança, diríem, va començar primer amb aquest títol, amb Duna, va ser una cosa així potser bastant espontània, que ens vam anar animant. La Laura ens va comentar, no penseu fer-lo, Duna estava allà, I estàvem pensant, i no, perquè com sabeu tenim un límit, no, de llibres cada editorial per publicar, perquè tingui el seu espai, i ens vam animar uns pels altres, també una mica motivats perquè hi havia, no, veiem que era una ocasió també, si hi havia la pel·lícula, i bé, molt contents de la col·laboració i de l'aprenentatge que hem fet i el camí que hem fet conjuntament. Hem decidit, doncs, fer una cosa, diríem, més seriosa i fer un segell, no?, que es dirà Duna. I bé, la idea és aquesta, no?, dotar, tenir una biblioteca d'aquests clàssics i d'aquests llibres de culte dels gèneres fantàstics, llibres que poden ser, doncs, imprescindibles, diríem, no?, d'aquells, nosaltres sempre diem, no?, d'aquells llibres que te'ls llegeixes i et queda alguna empremta, no?, algun record dels quals hi vas donant voltes i que també afecten, al final, la teva vida diària, encara que siguin potser llibres de fantasia, de ciència-ficció, de terror, que deixen una empremta i que et fan veure les coses a la teva quotidianitat i la teva vida a la societat d'un altre, potser, un punt de vista. I llavors sí que volem fer que siguin també llibres únics, no?, que cada llibre tindrà la seva pròpia coberta, la seva il·lustració, diferents il·lustracions, és a dir, no tindran una imatge de col·lecció, però sí que seran una col·lecció d'imprescindibles que pensem que tota biblioteca hauria d'estar en català, no?, tots aquests llibres, perquè altra vegada és això, no? Venim de molts anys que hi ha hagut potser una mena de denostació quant al gènere, fantàstic, i molts clàssics o llibres que són fonamentals han estat en català, potser alguns, com Duna, però estava descatalogat, però d'altres fins i tot no han estat traduïts al català, com podrien ser, doncs, el mateix de la Margaret Cavendish, The Blazing Wall, que és la primera utopia escrita per una dona del segle XVII i signada per una dona en aquell moment. Per nosaltres també és molt reivindicable, no? No estava en català. Llavors nosaltres la publicarem, o la mateixa Catherine Burderkin, que també estem molt contents, que creiem que és una imprescindible, doncs, que havia d'estar a les llibreries i fins ara no estava disponible.
És una de les grans distopies dels anys 30, no? És una meravella aquesta coberta. Això és de la Maria Picasso, no? Si no m'equivoco, de Dune concretament, és una autèntica meravella, i sí, és inauguració de nova editorial o nova col·lecció, no?, amb la R aquesta tallada de raig verd, amb el llibre en flames de Mai Més, referència a Ray Bradbury, i una cosa que també trobo interessant és que heu rescatat la traducció d'en Manuel de Seabra, però l'heu fet revisar per gent, si no m'equivoco, de raig verd, oi?
Sí, bé, bueno, tot ho treballem en col·laboració. És veritat que hi ha nivells d'expertesa i nosaltres hem après coses de Mai Més i ells de nosaltres unes altres, no? Però sí, ho hem revisat tot. A més, gràcies al consentiment i acompanyament de la vídua de Seabra. I això, doncs, ha sigut una gran sort, no? Perquè poder actualitzar i revisar una traducció que té una antiguitat com la que tenia aquesta és important. No pots publicar-la tal qual, no perquè tingués errada, sinó també perquè les formes de treballar han canviat molt, no? Ara, per exemple, es treballa en Word, tot permet més edició, tot permet repassar-ho tot més vegades i millor, i aquesta qualitat s'ha de veure en els llibres perquè entren en competència amb els que treballem ara, no? També ens permet treballar el vocabulari d'una altra manera, perquè en aquell moment es treballaven les coses d'una forma i nosaltres, com veníem de Leguin, que inventa moltes paraules i fa aquesta barreja de dues paraules i crea un concepte nou. I això ho havíem hagut de treballar moltíssim, no?, perquè Le Guin t'obliga. Vam veure que Herbert també ho feia i havíem de poder experimentar amb la llengua com estava fent ell, no? I ens vam atrevir més, però perquè veníem d'allà, saps? Potser si ens trobem amb això de primeres no t'atreveixes tant, però perquè, clar, era una traducció ja feta. Em refereixo a això, no? Llavors has de respectar el traductor. Però venint de Le Guin ens vam atrevir una miqueta més perquè pensàvem que, no, el vestit de l'estilatge que porten els Fremen o d'altres paraules que anaven sortint en el llibre s'havien també d'adaptar al català, i és una de les gràcies de la traducció, no?, que et permet ampliar els horitzons de la llengua en coses que potser en català no se t'haguessin acudit, però gràcies a la traducció les importes i les bueno, fas això, fas ampliar els horitzons del vocabulari de la llengua d'experimentació formal.
Que ve aviat un segon volum d'aquesta col·lecció de Duna, no?, si no m'equivoco, que és el Messies de Dune, també, no? Això quan, sí. Quan ho teniu previst de publicar?
Al principi, al novembre, tindrem la ja publicarem i sí, i esperem bueno, a veure si, si hi haurà els propers volums, però sí que estem treballant ara mateix amb la traducció i la correcció. I el que deia la Laura, de fet, va ser un treball molt bonic la revisió de la traducció, perquè va ser un treball molt acurat i que vam filar molt prim i que vam no, treballar molts nous vocabulari i que ara, doncs, clar, el nou traductor doncs, està recollint i està treballant amb tot aquest bagatge, no?, que hi ha, i tota aquesta feina que s'ha fet abans.
Això em fa pensar que sembla descomptat dir-ho, però estem parlant de Mai Més i Raig Verd, dues de les editorials que saben cuidar més i dimensionar la importància que té la traducció i els traductors i l'ofici. I no insistiré més molt sobre aquesta qüestió perquè ja ha estat debatuda i celebrada més d'una vegada, no? Però vaja, que és tan clau i tan fonamental que val la pena que en remarcar-ho encara que sigui obvi.
La Fundació de Simov estava publicada en català? Estava traduïda? Sí.
Sí.
En rescateu aquest... aquesta traducció, també? O...
No, en aquest cas no, però bueno, potser la Judit ho pot explicar millor que jo.
Estava publicada, està descatalogada ja des de fa uns anys. Si no recordo malament, crec que la traducció era de Sílvia Aymerich, potser, o no m'agradaria equivocar-me. Però hem fet una nova traducció, perquè pensem que sí, que està bé actualitzar-les, no? Les traduccions, ha passat molt de temps ja des d'aquella publicació, que crec que era Proa, i bé, l'Octavi Gil ha fet una feina meravellosa, ja la tenim, ja estem treballant amb tota la revisió també, i aquest sí que el tindrem, el primer volum, al setembre, perquè sí. Llavors les continuacions seran de cares al 2023, ja.
Sí, sí. Que el tinc en castellà, Bruguera, si no me'n
recordo. Pot ser, i tant. Però, home, començar en fundació, començar el curs no està malament. Hi ha en fi, parlant d'aquesta comunió que heu trobat amb Duna, una frase que vaig trobar que deia totes dues editorials apostem per una literatura obertament inquisitiva, feminista, ecologista, compromís amb la justícia i la igualtat social. I pensar que bonic que la ciència-ficció pugui vehicular tot això, no? És a dir, que a vegades contra tots els llocs comuns que pugui arrossegar, en canvi tots aquests valors hi són, i amb aquests llibres que més... apunteu al cànon, eh? M'agrada molt que diguin, hem de tenir la nostra llengua, aquests títols, no?
Sí, sí, pensem que hem de tenir aquesta biblioteca d'imprescindibles i que, d'altra banda, també molts d'aquests títols, bueno, és el que diem sempre des de Mai Més, no?, que són aquests títols que ens fan veure la realitat, potser amb certa distància, ens fan reflexionar sobre temes polítics, socials, ecològics, sobre gènere, classe, tots aquests temes que també estan en assajos, en col·lecció d'assaigs, però d'aquesta manera el fet d'allunyar-te i estar potser en un altre planeta, com pot ser Arrakis, no? Et pot fer veure tot aquest tema doncs, de l'ecologia, per exemple, Dune, que tant ho va fer, també ho va fer Frank Herbert, no? Tan estudiós va ser abans, no? Sobretot aquest tema dels ecosistemes, no? De l'autosuficiència i que ho va plasmar en aquesta obra de ciència-ficció que potser molta gent ho té com una cosa estranya, però... quan s'hi endinsa, no? Quan fa una lectura, sobretot perquè bueno, sempre ens diuen no, la pel·lícula està molt bé, però és que quan fas la lectura a fons del llibre de Duna veus realment tots aquests detalls, no? Més del tema de l'ecologia, del desert, no? Tot aquest tema també de reflexions sobre la religió o la política, no? Que tant ha influenciat a altres obres com pot ser molts altres clàssics del gènere. Pensem que sí que és fonamental i que des d'aquest altre punt de vista també ens dona aquestes eines, no?, que ens poden servir tant a la nostra societat.
Sí, és de fugir també, perdó, la idea de que la literatura de gènere és evasiva, no? És al contrari, no? Si de cas...
És invasiva.
El que intenta és, potser d'una manera no tan òbvia, però sí aquesta transformació social, no? Clar. Perquè dintre del gruix de lectors de literatura de gènere segurament trobarem més anticapitalistes que enlloc, saps? Per què? Perquè és una literatura que també... fa molta denúncia i com explicava ara la Judit, no? Jo crec que això també és important.
Clar, per exemple, a Mai Més us definiu com o dieu que voleu fer una literatura declarada obertament feminista, integradora, compromesa políticament, ecologista, queer. Ara no és per posar el dit a l'ull, no? Però posem pel cas Lovecraft, no? Lovecraft el publicaríeu o no el publicaríeu? Perquè, clar, té fama i probablement és justa d'haver estat un home, ara no em refereixo tant a als seus llibres, no? Però un home misògin, probablement racista, etc. Llavors, aquest filtre el permetria que passés o no? Com va això?
Adolf Beltran, que en polèmica en els seus debats.
No, molt bé.
Està molt bé, i tant.
Nosaltres Lovecraft no tenim pensat publicar-lo, segurament per aquests temes que apuntes, també. Tampoc no estem publicant clàssics d'aquest d'aquest tipus, no? Estem precisament, clar, també ens és més fàcil, no?, publicar novetats, perquè sí que impliquen tot aquest tema de feminisme, ecologisme, és coses més recents, sí que tenen totes aquestes reflexions que potser coses d'una altra, no?, llibres d'una altra època, costa més que, és més difícil que les continguin, que sí, que també, tenim Octavia Butler, del qual és el primer llibre que vam publicar des de mai més i que estem molt contents i que reflexiona sobre aquests temes de gènere, classe i socials, no? Llavors, Lovecraft, de fet, també té una editorial que ja l'està publicant molt bé en català, que és l'Arcà, que és l'Aertes, i no...
Llàngla sí també estem em sembla fent... que ha publicat una cosa recentment.
Ah, sí, també pot ser. Sí que estem publicant llibres, per altra banda, que, per exemple, Ringshow, de P.G. Leclerc, que són actualitzacions de la mitologia de Lovecraft, però des d'un punt de vista de l'actualitat. És a dir, que utilitzen sovint, li donen la volta, no?, a tot aquest univers de Lovecraft, i l'utilitzen per reivindicar justament temes d'aquests, no? P.G. Leclerc, que és un autor que és estudiós de l'esclavisme, i ell és també... un autor racialitzat, i llavors justament recull aquesta mitologia de Lovecraft en aquest llibre Ringshout i dona la volta i ens fa reflexionar sobre aquests temes que Lovecraft no n'era gens partidari, al contrari.
Interessant, eh? No. Aquests debats. Per exemple, la cinquena estació, ara també estava pensant de debats amb l'alerta climàtica de paisatge de fons, i entre altres alertes, no? Que efectivament de llibres, de ficcions que ens interpel·len sobre el present i el món on vivim, malgrat que plantegin altres mons, en teniu moltes, i això és molt interessant, no?, aquesta aproximació, perquè efectivament convida a repensar la literatura des d'aquesta idea absurda d'evasió. O d'oci, no, perdoni, aquí hem vingut a pensar què estem fent al món, no només a distreure'ns, no? Una paraula, un adjectiu que casa molt en tota aquesta estètica i aquesta ideologia que estem avui convocant és indòmita. Indòmita és el nom que heu triat, Laura Huerga, per inaugurar un nou segell de literatura juvenil. Si no teniu prou col·leccions ara, també, i no saps com ho agraïm, perquè, com sabem, és la franja, una de les franges més importants per enganxar-se només a la lectura, sinó a aquesta invitació a pensar críticament el món, i per tant, jo crec que l'esperit ratxverdià també és compartit per la nova col·lecció Indòmita. El castell ambulant i Guia màgica autodefensa amb galetes són els dos primers títols, però us heu llançat també a pensar això, una col·lecció que comparteixi els mateixos valors que la narrativa així dita adulta, no?
I tant. Forma part una mica de l'aprenentatge que hem fet amb Mai Més. També una mica de... endreçar el que estàvem fent. Sí que estàvem fent alguna cosa juvenil, però l'anàvem publicant, no?, com un mag de Terramar, de l'Úrsula Caleguín, sí. És literatura juvenil i té denúncia social i, vull dir, i justícia social, però com aquells singulars, no?, que anàvem fent i que potser no s'acaben d'entendre com s'articulen dintre del catàleg, no? Llavors ens va semblar que endreçar-ho, no?, tenim una col·lecció d'assaig que fem aquests 4 o 5 títols l'any, doncs tindrem una col·lecció de juvenil on farem aquests 4 títols l'any, no? I això encaixa amb el que ja venim publicant. Anem publicant aquests 25 títols l'any ara, actualment, i no publicarem més, sinó que ho farem com més endreçadet. I jo crec que també el públic va més dirigit cap al llibre que vol. És a dir, els nostres propis lectors han entès perfectament què volíem fer perquè ja coneixen Ratchbert i deien, ostres, doncs això pels meus fills o pel meu nebot o pel meu tal... ho entenc perfectament i m'agradarà que llegeixi aquesta mena de llibres, però adaptats més cap a la seva edat, no? O fins i tot escoles, professors que també ens llegeixen, doncs pensen, això poden ser llibres que es poden utilitzar o proposar a les escoles ara a l'ESO, no?, per exemple. Jo crec que és bonic, ho fem des del mateix lloc, amb aquesta reivindicació política, sens dubte, i a més per passar-ho bé, o sigui, són llibres que tots són divertits, potser a Ratchbert tenim un to no sé com dir-ho, més no sé quin adjectiu posar-li, però és veritat que són llibres que no són tan alegres, és veritat, perquè quan si parles de guerra o parles de fronteres o parles de colonització, doncs evidentment la tragèdia es pot mastegar, no?
Sí, però jo crec que forma part també d'un aprenentatge important en la lectura a aquestes edats, perquè ara pensava un altre editorial independent que va tenir l'encert i el bon gust de crear una col·lecció juvenil, que és l'altra. L'altra va crear l'altra tribu, on no són sempre llibres, això, divertits i a fer passar l'estona, no, sí, són crítics i algunes vegades polèmics i amb qüestions importants i polèmiques i bèl·liques, si convé... ja està, prou, són éssers intel·ligents els joves i pensen sovint més que nosaltres, i que està bé.
Sí, la qüestió és que puguin trobar de tot, no? I dintre, bueno, potser el que deia és que no s'aliu tant amb la línia d'adult en aquest sentit, si podran trobar coses alegres i no alegres, però que és veritat que el to potser no és tan dur com el de la col·lecció d'adult, mm-hmm. on realment sí que és veritat que de vegades ens diuen no podeu publicar alguna cosa més més alegre o més divertida. Bueno, algun llibre divertit hem fet, però és veritat que no és la línia que treballem.
No hem vingut a divertir-nos.
No. Judit, la Becky Chambers, no?, té dosis d'esperança una mica per sobre de la mitjana?
Sí, la Beck Chambers, pensem si sí, és una d'aquestes autores que estan sota el subgènere del hop punk, i és una autora que ara, amb traducció de l'Anna Llisterri, traurem la duologia de Monk and Robot, val? Que ha estat també molt premiada i nominada a nivell internacional, i sí, d'alguna manera també nosaltres ens diuen que som també, no?, potser pessimistes, no?, foscos, no?, amb alguns llibres, no?, però ens alegra també, som seguidors de la Becky Chambers des del principi, està publicada en castellà, en català no fins ara, i tenim moltes ganes de publicar-la per això, no?, perquè potser ens deixa veure tot aquest món utòpic, no?, d'una manera diferent, no?, amb dosis d'esperança, no?, sobretot amb el tema de l'ecologia també, no?, tota aquesta relació que tenim amb la naturalesa. Bé, tenim moltes ganes que la descobriu, i al setembre tindrem el primer títol.
I un que, no sé si és esperançador i és una altra cosa, no?, però que en tot cas conté molt d'humor, és Terry Pratchett, que és un dels grans projectes editorials en marxa, que n'heu publicat 6, si no m'equivoco, i ara el 7è a la tardor, o m'he descomptat?
N'hem publicat, a veure, deixa'm comptar-m'hi també, sí, 6, no?, i ara publicarem Bons Averanys, uh-huh. aquesta tardor, que és escrit per Neil Gaiman i Terry Pratchett, en aquest cas. I llavors també publicarem una biografia del Rob Wilkins, que va ser l'assistent de Terry Pratchett durant molts anys. Llavors, és una vida a través de notes a peu de pàgina, es dirà. Va ser gran amic i col·laborador del Terry Pratchett, i recull també notes que ell va fer, perquè sabeu que l'art de les notes a peu de pàgina de Terry Pratchett sí, és conegut. Sí. I estem molt contents perquè també és d'aquesta altra manera, no?, publicant Terry Pratchett tenim aquestes dosis d'humor i aquesta diversió, no?, que dèiem, no? Ciència-ficció, fantasia no és només evasió i diversió, però també ho pot ser. I Terry Pratchett és un clar exponent en aquest cas, perquè és un autor també que pot arribar a molta gent, no?, amb moltes dosis d'humor, però moltes dosis de reflexió sobre la realitat i molta paròdia dels éssers humans, no?, i de les nostres societats, i on veu representat, doncs, tota la diversitat cultural, no?, i moltes discussions de política, reflexions sobre religió o sobre la pròpia mort, també, no?, com aquest títol que...
I aquest que deies serà el primer llibre vostre de no ficció que publicareu?
Sí, serà el primer. Encetem aquesta nova col·lecció de no ficció que esperem, doncs, anar omplint, doncs, això, amb assaig al voltant dels... sempre dins dels gèneres fantàstics, assaig, biografies... I bé, aquest serà el primer títol.
Està bé. Parlant de noves col·leccions i nous títols, veig aquí que també l'hem celebrat moltes vegades a Calavera Lunar, d'Albert Montells, no?
Que bo.
És boníssim. Bueno, de fet, és la recopilació d'un... És un llibre de culte, crec que ja n'hi trobava, no? I a més, amb aquesta edició preciosa que heu fet.
Sí, aprofitant l'efemèride del 25è aniversari de la publicació en grapa, en aquell moment de l'any 96, que bé, nosaltres, el Sergio i jo, teníem a l'època, no?, i ens vam llegir i ens divertia molt, no?, a l'època universitària, diríem que tots anàvem amb aquesta grapa del Calavera Lunar, i bé, justament aquesta grapa, no?, del Calavera li va donar el Premi d'Autor Revelació del Saló del Còmic l'any 97 a l'Albert Montells, i s'hi van pensar que era una bona ocasió per tenir en català, perquè, clar, només es podia llegir fins ara en castellà, Albert Montells, i aquesta grapa de Calavera Lunar també, doncs bé, aprofitar-lo, traduir-lo en català, i a més, doncs, l'Albert va voler fer un número nou, del qual n'estem superorgullosos, molt contents, perquè és superdivertit i continua les aventures d'aquest ésser intrèpid i ben curiós, i també en el mateix volum vam afegir diferents vinyetes, no?, mm-hmm. i col·leccions que s'havien publicat en diferents revistes en diferents anys. Llavors sí que, bueno, crec que és un volum complet, no?, i del qual n'estem molt contents, i que ha funcionat bastant bé, i que va ser la manera d'encetar aquesta col·lecció de còmic dins de Mai Més, que continuarem aquest any, al setembre. També traurem un nou còmic, que és Emma de Monstre, de la Thalia Dutton, que és un retelling de la història de Frankenstein. En aquest cas és un còmic potser més adreçat a públic juvenil, però també pot ser adult, i que reflexiona sobre temes de gènere, de sexació, de la família, no? Del que espera l'altra gent de nosaltres, potser, no? I el que ens exigim nosaltres mateixos. Bé, reflexiona davant molts temes d'aquests i creiem que és molt interessant, sempre una mica en la nostra línia. I també després, al novembre-desembre, traurem a la publicació d'un còmic d'una obra d'Octavia Butler, que és La paràbola del sembrador. Estem molt contents que dintre del catàleg tenim fins ara la trilogia de Xenogènesis d'Octavia Butler. I bé, pensàvem que era una bona opció també, doncs, començar amb l'adaptació d'aquest còmic, que és de Duffy Jennings, i que va treure el Premi a millor adaptació del 2001, el Premi Hugo, de millor adaptació gràfica d'una novel·la.
Laura, Raig Verd, la part gràfica, també, no? Hem dit narrativa, assaig, juvenil, què més? Després parlem de poesia i d'art, que ja també ho tinc preparat, però també la part gràfica us heu animat una mica.
Bé, ara estem en un projecte molt gros, que sortirà, suposo, 2024, que és en format de còmic, i també això gràcies a mi més, aquest aprenentatge que anem fent conjuntament, que és un projecte que fem amb menors no acompanyats, que van escriure uns textos quan estaven al centre OIKI a Girona, sobre la seva experiència de com van arribar fins al centre. I això ho treballarem amb 12 artistes, cada text el treballarà un artista, i farem, doncs, una mena de novel·la gràfica, però com de relats. No sé si això té un nom, relats gràfics, no sé, sí. No sé com dir-ho, però cada artista, d'alguna manera, serà coautor d'aquestes històries d'aquests nens, que expliquen unes històries que ens aproparan molt més al seu món que aquest imaginari, no?, de prejudicis que tenim per com ens expliquen les coses de vegades, doncs ens les pot deconstruir, i alhora treballem amb uns artistes de primera fila, que també això em fa sentir molt orgullosa, no? El projecte més el lidera l'Agustín Comoto com a director d'art.
Que bo.
Sí, i el Tono Cristòfol, que és el dissenyador de les nostres portades i de tants altres llibres tan bonics que es fan actualment en el món editorial en català.
Sí, sí, teniu aquesta mania d'envoltar-vos de gent bona i amb talent.
Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.
Seguim a Ciutat Maragda, Catalunya Ràdio. Avui estem celebrant dos catàlegs, en fi, amb tantes afinitats com Raig Verd i Mai Més, no només és de ciència-ficció, sinó és de totes les propostes literàries interessantíssimes que tenen. I l'Anna Vallbona, també, que és una lectora empedreïda de tot el que li passa d'interessant. No? També tens aquesta mania de llegir coses només interessants. Avui vens amb una llibreta plena de notacions i de lectures.
Sí, aviam, quan comentàveu la qüestió de... No, la Laura deia la qüestió de Raig Verd, Línia dura o no, al costat d'algunes de les novel·les juvenils que traieu. Clar, he pensat en un llibre que tot just l'acabo de començar, per tant fa de molt mal explicar, un llibre tot just començat, però és una autora que jo sí que te'n voldria demanar coses, que l'heu anomenat, no? És l'Alia Smith. Mm. Clar, l'Alia Smith, a l'última novel·la que n'heu tret, Noi troba noia, oi? Sí. Té un començament, bueno, l'Alia Smith crec que és una especialista en començaments de novel·la fantàstics, és una cosa increïble, i té molt d'humor l'Alia Smith. I clar, aquesta novel·la comença dient senzillament, diu: us parlaré de quan vaig ser una noia, diu el nostre avi, i patapà, m'engega, i després continua, no?, dient: no us he explicat mai aquella vegada que era una noia i em van ficar una... explicant-ho l'avi, i em van ficar una setmana a la presó, diu l'avi. Per què? Dic jo. Per dir que eres una noia quan no ho eres, diu la mig. Per escriure paraules, i a més d'aquí ja anem al simbolisme i al ressò que sempre tenen les paraules en l'Alia Smith, no? Per escriure paraules, diu l'avi. Quines paraules? Dic jo. I bé, les paraules se'n van a aquell absurd. Sense vots no hi ha golf. No hi ha golf, diu l'avi, que va escriure-ho amb àcid en un camp de golf, no? Vull dir amb això que, per mi, una de les autores que millor... que per mi ha estat una descoberta, evidentment, gràcies a Raig Verd, que jo vaig començar a llegir-la amb la amb el quartet estacional, amb Tardor, que no tenia el cap que fos el hit, diguéssim, però que penso que sí que és una molt bona entrada a tot el quartet, perquè hi ha novel·les que potser són menys accessibles que d'altres, Hivern és un altre estadi, en certa manera. Però pensava, una de les coses més sorprenents de l'Alia Smith és justament com uneix aquest punt, al fons, d'escriure novel·les fent crònica, no presentada com a crònica, però retratant el temps actual, les malvestats del temps actual, la Gran Bretanya del Brexit, de les malfiances, dels extremismes, la solitud de la gent, la precarietat laboral. Això, que té molt d'absurd, posar-ho al costat de l'absurd i de l'humor, no? I per mi, el com utilitza l'humor és excepcional. Hivern, amb aquella bola de Nadal, no, però ja li deien bola de Nadal, però aquella mena de bola que comença a parlar i que acompanya una senyora a les festes de Nadal, és com molt increïble, no? I per tant, l'Alia Smith, penso que bé que en el seu moment, quan en aquelles primeres novel·les, segurament, no, va passar això que comentàveu de que no cridava per l'atenció, que no se li... i que era una mica Magdalena Tulli en aquell moment, amb aquest efecte, que bé que després això també hagueu, l'autora i vosaltres hagueu tingut la continuïtat de seguir-la publicant, no? I això és interessant. Clar, i en aquest sentit sí que volia demanar, primer per aquesta qüestió de l'humor, si la trobes tan central, i després per la mateixa Alia Smith, com hi arribes per primera vegada, perquè això em crida molt l'atenció.
Sí, sí. Bé, bueno, insistim, amb els autors. Ja
sí, això
no,
és una...
Vull dir, nosaltres som una mica pesats i llibre, tenim més d'un autor que no han funcionat i que seguim publicant perquè pensem que l'hem de fer, no? L'humor és important, però diria també que hi ha en els llibres de l'Alia Smith hi ha esperança. O sigui, tot i dir-te, plantejar-te la nostra realitat tal qual és, que és molt negra, no? És això que diuen, què li passa al jovent d'avui que està tan deprimit i que té tants problemes? Bé, és que veuen el món que els estem deixant i què vols, no? Potser jo pensaria igual. I potser nosaltres estem adormits, no? Però és capaç de traslladar-te, no, la nostra realitat, posar-te-la tota davant amb aquest humor que dius tu, i tot i així veure l'esperança, que precisament ella la veu molt en els joves, no? En les veus joves és on hi posa aquesta punt de llum i d'esperança de canvi. Ella defensa molt el canvi. Ella és així, és que et parla sempre amb una ironia i amb unes segones intencions, vull dir, és així.
No, jo crec que tot... tu ressegueixes el seu llibre i pots anar als seus llibres, vaja, i pots anar remarcant de dir, val, em diu això i aquí m'està dient una altra cosa alhora, no? I és una constant, i és molt potent com ho fa. I sí que, clar, és aquest humor... punt de fuga, punt d'esperança, no? És tampoc un humor d'evasió, no, o de mira, passarem una estoneta, ni molt menys, no? Sinó és per aquesta escletxa sobre un horitzó, en certa manera, i els diàlegs constants que fa de moltes maneres diferents entre grans i joves, no? A Tardor molt clarament, però aquí a Noi busca noia també, no? Pel que he vist fins ara. Per tant, és curiós, sí, sí.
Sí, sí. I precisament aquí, a Noia troba noi, hi ha els diàlegs i les paraules, jo crec que tenen moltíssima importància. Des d'aquestes primeres paraules per les quals l'avi va entrar a la presó, fins a com més endavant els grafitis a les parets són un component central de l'obra, no? Llavors, ella... en tots els seus llibres, també a Tardor, les paraules, els llibres són molt importants, són centrals, però les referències a llibres de tercers són constants, que això amb la traductora parlàvem, no? Ho fem evident, ho deixem a que tal, i al final vam deixar una mica la intuïció del lector, no? Perquè pensàvem que era més important que el lector tingués la intuïció d'això em sona d'alguna cosa, encara que es perdés d'on, no, això és una referència a Proust, això és una referència a, jo què sé, a Joyce o el que sigui, doncs pensàvem que quedaria millor, no, aquesta intuïció, com això ve d'altres llocs, això són referents, això tal, i que et quedessis més amb el llibre, amb l'obra que estaves llegint, perquè si comencem a posar notes a tots els referents que posa l'Alia Smith als seus llibres...
No t'ho acabes.
cau.
I després la referència és al món de l'art, que és fascinant.
De l'art, dels llibres, de la música, el cinema...
Sí, d'una manera fantàstica.
Sí, sí. La de l'art és la més evident perquè sempre hi ha artistes reivindicades en els seus llibres. Sobretot en el Quartet Estacional, però a tot arreu, eh? Una passada.
L'Smith que va passar, no?, pel SCB amb el dia Orwell d'aquest any.
Sí, sí. Ara crec que han penjat la conversa i si la podeu recuperar és una meravella. A més, amb la Sarah Good, que és cineasta, i és un plaer sentir-les parlar d'Orwell, perquè, clar, bueno, és com una triada meravellosa, a més amb l'Anna Guitart, i que la va conduir molt bé. I va ser una conversa molt distesa, i no parlant del llibre, no?, sinó parlant de moltíssimes coses, molt més enllà del llibre, sinó del nostre món i de com el veiem i de com el canviem, de revolució. Molt interessant i molt, bueno, esperançador també, no?
I tant. La recuperarem, per tant, aquesta conversa. Parlant també d'art i de poesia, hem anat repassant diferents novetats, també en el cas de Raig Verd. Colònia, DMZ. Si us faltava algun gènere per incursionar-hi, tornem-hi amb la poesia, que no és només poesia, és un projecte artístic, no?, d'aquesta autora, en fi, artista sud-coreana, més artista que autora, Don Mi-choi, si ho dic bé, i que publicareu també en un format i amb una forma que ens has explicat una mica.
Clar, de fet, ara nosaltres estem fent un micromecenatge i per això l'estem donant com molta promoció, no?, per mirar de finançar la publicació del llibre, i és un llibre de poesia que, a més, és això que deia, és un projecte artístic, perquè és una exposició que acaba passant, ara em sembla que està a Berlín, i és una passada. Ella parla de fronteres, parla de colonització, i parla de colonització dels Estats Units a Corea. Parla de la guerra a Corea, però des d'un punt de vista que mai no hem sentit. Nosaltres el que ens hem empapat és de la versió d'Estats Units sobre la guerra de Corea, que bàsicament és els vam salvar la vida. I clar, ella te l'explica des d'un altre punt de vista, que és tortures, massacres i execucions massives. O sigui que m'estàs explicant, no? És molt, molt potent el seu missatge, perquè ho fa des de la vessant poètica, hibrida amb la crònica, hibrida també amb la seva pròpia biografia, amb com ella va créixer a Corea i es va haver d'exiliar. I ella fa aquest llibre, està plantejat d'una tornada a Corea. Ella torna a Corea per veure què va passar, com va marxar, i veure què va passar en aquella DMZ, que és la zona desmilitaritzada de la frontera, i que allà es troben gent encara empresonada per delictes ideològics polítics, bàsicament per ser comunistes.
Déu-n'hi-do, que interessant, sobretot el punt de vista, i deies, micromecenatge, per tant, podem des d'aquí també convidar la gent, no?, que vulgui participar i col·laborar amb l'edició d'aquest llibre, fins quan?
Sí, i tant, fins principis de l'agost, o sigui, la segona setmana d'agost, ja acabem el micromecenatge i marxem de vacances. amb una mica de sort.
Gloriosa, marxar de vacances fent això, eh? Però és interessant. Tothom hauria de tenir una ONG i formar part d'una editorial així, no?, i d'una edició d'un llibre tan important, per tantes raons, és un gran projecte.
Clar, i ara, de fet, quan t'escoltava, clar, suposo que tu, que tens tot el catàleg de Raig Verd al cap, al cap i a tot arreu el cor, diem-ne, però les relacions ja et surten soles, no?, entre uns i altres, i a vegades potser no són tan òbvies. Però clar, ara, tal com explicaves aquest projecte i aquesta perspectiva i aquesta manera d'explicar al capdavall un fet colonial, pensava en l'Alexievich, no?, i els nois de Zinc, que no sé si estaràs d'acord, l'Alexievich pot tenir moltes vies d'entrada, però a mi em fa l'efecte que justament pel moment d'ara, amb el rerefons de la guerra de Rússia, de l'Ucraïna, Els nois de Zinc és una molt bona lectura, i m'hi has fet pensar justament per aquesta idea de com ella desballesta com s'havia ensenyat la guerra de l'Afganistan i la guerra que van fer els russos a l'Afganistan, no?
Sí,
i
sí.
Tota la història al voltant de la no informació de cap mena, no?, del voltant del que anaven a fer aquells nois russos que els havien dit que eren herois, com comença el llibre a través d'aquesta mare que explica que el seu fill és un assassí perquè que ha pelat algú altre amb la destral de la cuina, però que no ha fet res més que el que ja feia a l'Afganistan, és excepcional, no? I aleshores, i pensava per això, perquè estem en un moment en què encara que no ens n'adonem, no?, i que sempre potser pensem en la clar, en la història d'una manera, bueno, com una mica com diu l'Alexievich, a la història gran, i a mi m'interessen els sentiments, de vegades hi pensem en la història gran, i fins i tot ara amb els relats d'Ucraïna, em costa anar més enllà de les històries fins i tot de frontera, no? I amb totes les televisions plantades a la frontera, ens costa anar més enllà, però l'Alexievich fa una cosa increïble, que és realment refer el camí d'aquest fil emocional, no? I és excepcional el que fa els nois de Zing, i vaja, això, ara sí, sí. M'ha vingut d'establir el paral·lel perquè és fantàstic. Yes, yes. I aleshores, clar, ens podem plantejar en un llibre així si... com les guerres ens les hem explicat i com ens les estem explicant encara avui, no?
I tant. És explicar la guerra des del punt de vista de la gent que l'està vivint, i jo crec que l'Alexievich... Bueno, m'agrada molt que diguis això sobre aquest llibre per dos motius. Un, perquè és un dels meus preferits, Els nois de Zing, d'ella. M'encanta. I alhora crec que explica la guerra d'ara millor que cap altra, perquè fer la idea del que està fent Rússia en allà pel que va fer a l'Afganistan, perquè és el mateix sistema operatiu, saps? Mm-hmm. O sigui que sí, que per això m'agrada molt, i sí, és veritat que el catàleg de Rajbert està impregnat d'un fil conductor que vindria a ser l'Engugi Wationgo a Kenya, en la colonització dels anglesos, però només parlem de colonització, sinó també de fronteres, no? Hi ha el Berruz Buchani, intentant travessar una frontera, no? Passant de l'Iran a Austràlia, i quedant a 5 anys empresonat en una mena de centre d'internament, però empresonat sense judici, sense càrrecs, no?
Sí, aquest el recordo, sí? quan el vaig llegir, tenies aquella impressió, diguéssim, al contrari de la síndrome de Stendhal, que seria en aquest cas, i jo dic amb tot el respecte, evidentment, sí, sense voluntat de frivolitzar, però al contrari seria un embafament de l'horror occidental, administratiu, aplicat a les fronteres, no? I era, sí. Però era un embafament necessària, això sí, és el que vull dir. És a dir,
sí,
perquè,
sí, sí.
Perquè es relata tot i amb unes condicions molt terribles, no? Però és aquest relat de què està passant a dia d'avui amb les fronteres d'Occident en un sentit ampli, no?
Entenc que el que vols dir és el fet aquest de que l'horror, si el vols conèixer, serà des d'aquí, no? No podràs conèixer des de la bellesa perquè no existeix.
Exacte,
no,
i passat per un sedàs que el puguis digerir, no? Segurament
això
és indigerible.
Això és la realitat,
correcte.
Exacte. Uh-huh. I ara fa poc també vam publicar un assaig de la Harsha Walia, que a nivell de fronteres fa això del Buchani, però a nivell internacional, i parla de fronteres, com les fronteres estan fetes per les persones només, ni per les matèries primeres, ni per les persones treballadores. Només per les persones que venen del sud global al nord global i que no ens aporten cap benefici econòmic, no? Si no hi ha benefici econòmic, llavors no ens interessen, o creiem que no ens interessen, quan hi ha teories que demostren el contrari, eh? Però alhora també de com nosaltres estem destruint el món, no? Estem provocant des del nord global el canvi climàtic, però perjudicarà més al sud global. A nosaltres també, però a ells encara més, i provocarà molt més refugiats, i això ho van fer amb els refugiats climàtics. O sigui, sí que hi ha una línia, sí que hi ha molts llibres, i te podria dir més,
no?
Perquè és un tema que a nosaltres ens preocupa, ens interessa, i pensem que hem de llegir més per comprendre-ho millor i per poder combatre-ho.
Clar, més, hi ha una cosa, fent un darrer punt de l'Alexievich, Els nois de Zing, que és molt interessant, perquè és un llibre en què ella ja porta un bagatge, en què ha parlat de la Segona Guerra Mundial, amb ulls dels infants d'aleshores, ha parlat de Txernòbil, en fi, però i la reflexió que fa Els nois de Zing al voltant de jo ja no volia parlar de més guerres, no? I vaig a una guerra, i es planten allà, i com de seguida fa constant, i fa palesa aquesta mirada de val, i com la puc apamar jo, una guerra? Com canvia quan et trobes allà els paràmetres vitals que a fora són una cosa i a dins la guerra, allà al mig, en són una altra? I aquest preguntar-se sobre el sentit de l'escriptura al voltant d'allò em sembla molt, molt interessant, perquè realment és d'un bagatge intel·lectual potentíssim. No?
I et porta també a l'interès de per què he de llegir això, no? Jo crec que també és important això.
Sí, sí.
i fins a quin punt efectivament ens explica el present, i ara parlàveu de qüestions com aquest racisme econòmic que estem vivint i patint i veiem a tot arreu, no? En fi, i alguns com de manera absolutament absurda i injusta algunes persones migrades són rebudes amb més entusiasme que d'altres únicament pel color de la seva pell, per la procedència i per tot plegat, cosa que ens hauria de fer qüestionar també unes quantes coses. Estem parlant també de valors i de drets i de justícia, i hem de recordar que la Laura Huerga de fa poc és presidenta del PEN català, sí. No? Perquè que, a més, ja, si no tenies prou feina, t'has aquí. Enhorabona.
I caram, sí.
I que aquí també tens una feina important a la lluita per moltes llibertats i per molts drets. No?
Bé, encaixava molt amb la feina que estàvem fent des de Raig Verd. Jo estava treballant estretament ja amb el PEN des de la Comissió de Drets Lingüístics i la d'Escriptors Acollits. I, bueno, va sorgir des de la Junta i m'ho van proposar, em va semblar que podia aportar alguna cosa, i llavors sí, vaig proposar-me i m'han votat, o sigui que estic molt contenta de poder participar i intentar aportar alguna cosa.
Tu diràs, però i nosaltres que hi siguis, eh? Ja dic que és més feina, però en tot cas agraïda, perquè ja jo tinc la sensació que et va a la marxa. I sobretot perquè també et podem escoltar el Punt Volat, un podcast, Judit, per quan un podcast també en Sense Ficció? Jo crec que és un àmbit on cada cop hi ha més escoltadors i això ho hem de celebrar, i per tant, tindríeu també moltes possibilitats, eh?
Sí, n'hi ha bastants, i de moment nosaltres no tenim pensat, de moment no tenim gaire temps de pensat per posar-nos en un podcast, de moment ens estem dedicant més al tema llibres, i la Laura no sé com s'ho fa, no sé d'on treu el temps.
Em va la marxa, llavors.
Sí. Un cop al mes, potser un cop al trimestre, eh?
Ja ens enredarem.
No hi sou cada dia, tampoc, en el Punt Volat, no? Que a poc a poc jo crec que més o menys tot és compatible.
Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba, ora c'è una città, e quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà?
Va, avui acabarem no amb qualsevol Adriano Celentano, sinó amb el més ecologista militant, aquesta cançó El ragazzo de la via Gluck, que va fer defensant la vida al camp i sobretot les destrosses urbanístiques d'alguns espais. Això era als anys 60, però la cosa no ha fet altra cosa que empitjorar. De valors, ecologia, de justícia, de bones ficcions, de bona literatura, hem procurat avui parlar amb dues grans editorials com són Raig Verd, amb 10 anys ben acabats de fer i molt celebrables per totes les col·leccions que hem anat dient. Laura, moltes gràcies, de veritat.
Gràcies a tu.
Per tota la implicació. Judit Tarradellas, moltíssimes gràcies, és a mai més. Esperem la Fundació amb Asimov, aquesta nova duna que ens oferiu al setembre, i els altres llibres que vindran. Per tant, gràcies de debò per compartir-ho.
Moltes gràcies a vosaltres per l'estona.
Un plaer. Anna Vallbona, gràcies com sempre.
Que vagi bé.
Adolf Beltran.
Fins aviat.
Rosa Silloé, Helena Miquel, ja ho sabeu, d'aquí una setmana acomiadarem la temporada, la setmana que ve a Ciutat Maragda amb tota la tropa, amb tota la família Maragda, i un munt de recomanacions per l'estiu. Per tant, ens veiem dissabte que ve, i us deixem amb Adriano Celentano i El ragazzo de la via Gluck.
La via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andar giù nel cortile. Mio caro amico disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate
a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni, ma otto son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, da trame cemento. Là dove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Continuano a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba. E no, e andiamo avanti così, chissà come si farà.